minuts. Les notícies tornen quan siguin les 5 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. Anys amb tu.
Heu de saber que l'any 1965 uns empresaris francesos se'n van endur l'arena de la platja de Porto Cristo.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
És el moment d'encetar aquesta segona hora de programa de Tèntol. Ja sabeu que aquí tenim totes les lletres i també tenim en Toni Cardell, que ens acompanya al control tècnic, un home que li agrada molt anar a nedar a Porto Cristo. Sí. Per tant, avui sabràs sobre el tema que ha encetat aquesta portada de la segona hora. Si fins ara han jugat amb les paraules, ara han de saber què passa a les Balears i també pel món. És per això que convocam la nostra taula de redacció.
La taula de redacció.
Encetar aquesta actualitat del dia i passar l'actualitat pel cedes de l'equip de Tèntol, així que saludem en Xisco Nadal.
Aquí torna a Massa.
En Celestia Oliver.
Som aquí.
I també en Miquel Jung.
Bon dia.
Com estàu?
Bé.
Avui ens hem parlat històrics, hem començat a Roma clàssica, però bé, a pensar, pegarem un poc gros, perquè ara mos hem de situar l'any 1965.
Sí, perquè anàvem vestit de centurions fins ara.
T'imagines? M'hauria agradat, quina meravella. De fet, avui de matí que hem fet la roda de premsa de presentació d'aquest festival Mare Magnum, que es farà la setmana que ve a la Misericòrdia, que és fantàstic i que difon la cultura clàssica a les Balears. Fan moltíssimes activitats. Vos recomanem que consulteu el programa i també moltes coses a la Misericòrdia, on molts d'alumnes hi passen i van a fer activitats per conèixer aquesta cultura. I, a més, avui s'han disfressat de guerrers i centurions.
I un d'ells era en Adrián, que jo el reconec en aquesta foto.
Bueno, hi heu tingut,
Sí, sí. En sa barba...
Bueno, hi heu tingut.
Per conèixer-lo. Sí, jo també. També ho trob. Per això li he demanat si surt així d'aquí seva.
Un altre dia. Un altre dia. Però bé, en tot cas, dit això, pegam un poc gros en la història, mos situam l'any 1965 i en aquesta feta que avui ens ha cridat tant l'atenció, quan uns empresaris francesos se'n varen endur part de l'arena d'una platja de Porto Cristo.
Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas, donne-moi une limousine, j'en ferai quoi, pa-pa-da, pa-pa-pa-da. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi, un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi, pa-pa-da, pa-pa-pa-da. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur.
Molt interessant aquest article que va publicar el diari Ara Balears el passat cap de setmana i que volem comentar amb tots vosaltres. Ens situa a un dematí de l'any 1965, quan uns empresaris francesos es varen endur 600 quilos d'arena de la platja de Porto Cristo per recrear una platja artificial a la Costa Blava, la Côte d'Azur. La platja de Porto Cristo, expliquen a l'article, havia estat seleccionada en aquella època com una de les 30 més destacades del món, moment en el qual la regulació mediambiental gairebé no existia. Per això, aquests empresaris aconseguiren un acord a l'Ajuntament de Manacor i la Marina per extreure arena d'aquesta platja. Aquesta operació formava part d'una iniciativa turística que havia per nom La Siesta. Així és com van aconseguir que unes màquines entrassin a la platja i n'extreguessin el volum necessari d'arena per construir una platja artificial a la Costa Blava. Tot el material es va ficar en sacs de niló blau i va volar fins a França amb un avió de càrrega d'Air France. Després va començar la construcció de la platja artificial molt a prop del municipi d'Antibes, una platja, per cert, que va ser batejada amb el nom de Porto Cristo. I a l'article de l'Ara Balears es pot comparar com era la platja de Porto Cristo en els anys 70, 60, perdoneu, que en els 70 supos que també devia ser bastant diferent, i com és ara. Es pot observar com desapareix acceleradament l'arena i els pocs metres de platja que queden a l'actualitat.
Que curiós, això, aquest article mos demostra un paio de coses. Que l'any 1965 ja se feien rànquings de les millors platges del món, i que Porto Cristo...
Unes es 30.
Estaven 30, les 30 primeres, cosa que va fer cridar l'atenció d'aquests francesos, i que la platja de Balears sempre han estat capdavanteres en tenir la millor arena, però també per molt de motius, un dels quals és la Posidònia, que això, els francesos crec que no ho van tenir en compte en aquell moment.
No,
hauríem d'haver fet un pot de biologia. I una altra cosa que crida moltíssim l'atenció d'aquesta notícia és que ho dugueren amb avió.
Sí. Varen agafar sacs d'arena, els van ficar dins un avió i se'ls van dur cap a França. Sí.
Pesar un quintar.
Sí. Bé, 600 quilos, el manco. Perquè jo crec que 600 quilos no sé si basten per fer una platja artificial.
Per poblar.
No ho sé.
Quines coses, eh?
No sé.
Molt
curiós, aquesta notícia. Sí.
No ho havia sentit a dir mai, a més. La primera notícia que entenc d'aquest fet històric. No sé si vosaltres ho havíeu sentit a dir
mai. Jo tampoc, però és veritat que en aquest article citen articles molt antics de diaris d'aquella època, que ho expliquen talment, ho hem explicat nosaltres avui.
De fet, segur que és una cosa molt coneguda entre els ciutadans de Manacor i Porto Cristo. Si mos voleu telefonar 971-13-9900, estarem agraïts si en sabeu més detalls.
Si qualcú aquell de matí de l'any 1965 era a la platja de Porto Cristo i veia com omplien aquests sacs de nylon, que mos telefoni.
No, i dugueren sort que no s'afordassin, perquè sempre... de dins de sacs bons, bé, no sé si degué de
qualque és perfecte, si fas aquesta
però
degué de
arena també per tot.
Ja, procures que et sac aguanti.
Una cosa que m'ha cridat.
Sí, perquè quan tu vas a la mà i te poses dins el cotxe, arena per tot.
Dins la dutxa n'hi ha dos dies.
És així.
Una cosa que m'ha cridat l'atenció llegint els articles aquests antics d'aquella època que explicaven aquesta notícia és que deien que, clar, el govern francès amb aquest projecte tenia com a objectiu que la gent de França pogués anar a una platja mallorquina, sentit-se com si fos a Mallorca, però sense sortir del territori francès. Això m'ha fet molta gràcia, perquè... T'han dut serena de la platja de Mallorca cap a França...
Hauria tingut una mica més de sentit, si volien sentir-se com a Mallorca, que haguessin agafat arena de Solla, ja que té aquesta tradició que molt de sollerits els hi sortia més a compte que fas vaixell a Solla i anar fins a França segons quines èpoques que no de ballar fins a ciutat.
I que els hi degué
no
costar?
No anar a Porto Cristo.
Ja. Que els hi degué costar? Quin preu degueren pagar perquè
no
segur que va ser un intercanvi comercial.
Segurament sí, però no...
Segurament.
No hi havia detalls en aquesta notícia o no han transcendit, potser.
I que serena quan l'agafes allà hi ha de tot. Vull dir que...
Bé, en aquella època no sé si hi havia tant de plàstic i tantes coses com ara,
65,
però...
No, tens raó, però bé, devia...
Sí, segur que contaminada hi estava de qualque manera.
No contaminada, me referia a éssers vius.
També pot ser que qualque crenquet agafessin.
Hi ha altres coses que conviuen i que viuen a dins serena, moltíssimes.
Sí, però quantes vegades han intentat fer una platja artificial i no funciona, perquè en aquest sentit, després, si no té sediment, arriba una mica de vent i serena se'n va a Can Atix, i llavors ja aquesta arena no torna.
Ja m'agradaria veure com és aquesta platja.
Ara mateix, actualment.
Sí. Clar, jo m'imagino que del 65 en sac, poca arena de Porto Cristo deu quedar en
aquí. Cal dir bon dia. A França.
Això sí que m'agrada l'atenció. El topònim encara deu ser el mateix.
Jo ho he cercat i no he trobat cap platja que se digui així, però és veritat que en els anys 60 sí que li varen posar el nom de Platja de Porto Cristo en aquesta platja de França.
La Platja de
Portocristo. Sí.
Supos.
Així,
sí.
Així.
No, perquè tot ho has entuenegut. Devia ser la plage de Portocristo. És o manco. També complicat, a veure un francès.
Sí.
També estaria bé saber si és topant i se m'entén o...
Jo, bé, jo no l'he trobat. Abans ho he cercat, però
sí,
no...
Sí, però és perquè, clar, no
he trobat platja de... Clar, ara no trobo, d'Antibes, que és el nom d'aquest municipi que hi ha més a prop d'aquesta platja.
Home, un pic és acabat serena, supos que degueren dir que no té molt
de
sentit.
Quan ja no quedava arena de Porto Cristo, van dir, val, hi posarem el nom.
Quan ja els francesos no se podien sentir com a Mallorca, sense sortir de França.
I ara que ja no en queda pràcticament gens o poca, Porto Cristo. Porto Cristo no, nostre d'aquí,
Sí,
ja.
Sí.
No d'allà.
Però això deu ser més aviat per un tema... De que passa moltes platges també, que la mà puja i per tant agafa terreny a la platja.
Que li llevassin 600 i busques de quilos d'arena, no crec que ajudàs a que la platja se mantingués, però bé. Anècdotes de la història que demostren que ja com s'escrigués a edat mitjana, diners del tort fan veritat i de jutge fan advocat. Ja m'ho diràs?
Sí.
Per quantes pessetes varen vendre la felicitat d'un municipi?
Tu que vas a barato.
No tant pel preu, sinó per la feta.
No, per això, per això.
Home, l'any 65 que estava en plena... No, sí, però a part, l'any 65 que estava en plena expansió amb aquesta... amb aquella expansió turística i sobretot amb aquella espècie de campanya d'imatge de que tothom havia de venir a Espanya, sol, platja i toros, i m'imagino que no devien saber dir que no quan demanaven arena.
Bé, queda fet aquest recordatori històric d'aquesta ja catàstrofe ecològica que hi va haver en aquell moment, perquè transportat aquests 600 quilos d'arena també degué tenir seu que. Però bé, canviant de tema, i ara vos hem de parlar de l'èxit que tenen els hotels esportius. Baseball, basketball, wiener dog.
I d'ara volen comentar un reportatge del diari El País que parla d'un tipus de vacances que s'han posat molt de moda, i és que els anomenats hotels esportius tenen molt d'èxit els darrers anys, i és important començar a parlar d'aquest tema aportant dades. El 2025, més del 21% de les experiències turístiques ofertades en línia a l'Estat espanyol incloïen activitats esportives. La del turisme esportiu és la categoria amb un major creixement i només es troba per darrere de l'oferta cultural. Només el 2024, aquest turisme esportiu, que inclou els viatges per practicar o per veure esport, va generar més de 8.000 milions d'euros a l'Estat.
8.000 aquest... milions d'euros?
8.000 milions d'euros a l'Estat.
El turisme esportiu.
Sí, sí.
Sí, sí. Per practicar, per veure esport.
Sí, sí, sí,
no només per fer esport, sinó per anar a veure esport.
Hi ha gent que ha vengut a veure un partit de futbol.
Clar, o te'n vas a veure un partit de tenis, o el bàsquet, o el que sigui.
Segons aquest article, el turisme wellness, centrat en activitats destinades a la relaxació, ha deixat pas a l'esport tripping, o viatge esportiu, que té com a objectiu aprofitar les vacances per alliberar dopamina a través de l'activitat física. I posen alguns exemples d'hotels de Mallorca que en saben molt d'aquesta pràctica, precisament. Si la majoria d'hotels abans obrien per maig, ara ja n'hi ha que obrin tot l'any perquè hi van, ho sabem, ciclistes. I el director comercial d'un hotel d'Alcúdia aporta més dades sobre aquesta qüestió. A finals de febrer, en temporada baixa, el 68% de les habitacions de l'establiment estan ocupades. I el 90% són turistes internacionals. Una bicicleta i dos pedals, cotxos de jugueta per safaris vegetals, orquestres trimestrals de crustacis i primats, juguen en el limbo a les universitats. Amb la importància que ha agafat aquest turisme esportiu, de cada vegada és més habitual veure hotels a les Balears que compten, per exemple, amb garatges i tallers de bicicletes, que tenen espais centrats en massatges esportius, també gimnasos, piscines d'entrenament, pistes de tennis, o que ofereixen porridge per berenar.
Que és allò que valen els ciclistes, parlava aquest article. Sí, sí.
Valen porridge, els ciclistes.
Valen berenar de, per berenar. De porridge.
Porridge és una mescladissa de cibada, crec.
Com a cereal. Sí,
sí, amb llet i també de fruita seca i a vegades també tot. Qualque pansa.
Sí.
Coses això és el que berenen els ciclistes. Va, sí, donar no, energia per començar el dia.
Bé, doncs hem de fer més porridge. També és habitual l'arribada de turistes que volen gaudir o participar de grans esdeveniments esportius o que fins i tot viatgen fins a un altre país per quedar dins l'hotel i practicar esport.
És a dir, que ara les vacances, la gent s'agafa vacances per anar a fer esport.
Per anar a fer esport, sí.
Bàsicament. Sí. Vosaltres vos agafaríeu vacances per anar a fer esport?
Abans ho comentàvem amb en Xisco, quan jo estava escrivint aquest guió, i li he dit, Xisco, que en trobes d'aquest tema. I clar, si estàs 20 dies de viatge, potser anar qualque dia al gimnàs de l'hotel està bé, ho faràs, perquè necessites moure't un poc a fer un poc d'esport. Però si te'n vas una setmana a un altre país, jo, per exemple, jo no aniria a fer esport,
no.
Aniria a caminar i a visitar.
Però se'n pot anar 20 dies.
Clar, no, primer de tot, jo no.
Són 20 dies, serien de 9 dies d'hotel. Per molt barat que sigui aquest hotel, ja és una despesa.
Ja és camp.
Per tant, també deu ser manco gens que pot fer aquesta història. Ara, turisme de bicicleta n'hi ha. Turisme de marató també n'hi ha, sí, però és per un esdeveniment esportiu com molt concret. Ara, anar-te'n de vacances per a les 6 de matí, en lloc d'estar dormint, aixecar-te per anar a fer una mica de cardio, no ho sé, les vacances clar, també. Tan important és fer exercici com saber descansar.
Pràctiques i pràctiques. Fem bicicleta, també fas excursió, ben que dius, veus paisatge...
Sí, però no és el mateix Verano Azul fent voltetes per Nerja que agafar una mountain bike i haver-te'n d'anar en Espui Major.
Està tancat dins l'hotel, per exemple, dins el gimnàs, que al final no
fa res. Jo això no ho entenc.
És com un tot inclòs, però que no visites. Jo no ho faria.
Jo també.
I ho faria per un dia, si ja dus el motor, dus el ritme, que no te suposa esclatar-te, ben que dic que ho necessites.
Hi ha més gent que practica esport i que no pot mullar una setmana de practicar esport. Vull dir que té aquesta com a, no dic addicció, però sí que té una necessitat de fer esport i, per tant, no se pot permetre anar-se'n de vacances i no fer esport perquè forma part de la seva vida. Per tant, és normal també que de cada vegada una cosa vagi en l'altra i que tu, quan vagis a un hotel o vulguis fer unes vacances, demanis que hi hagi una certa infraestructura perquè puguis fer la teva activitat esportiva. No ho sé. Això és el que sembla que ve. I allò que oferten els hotels, per tant, deu ser demandat.
Sí, sí, no, demandat ho és. Les dades ho diuen, perquè hi ha moltíssima gent que vol això. Lo que, no sé, jo no ho faria. Jo no, si me'n vaig una setmana de viatge, jo què sé, a Roma, no me ficaria dins a gimnàs de l'hotel. Aniria a caminar i potser caminaria 10 quilòmetres, però veuria
però
coses, no?
Veuria un poc. Sense voler jo cosificar ningú. Jo me demano, clar, tenim un gimbro en el nostre equip. Per tant, quan aneu de viatge, companys, cercau que hi hagi un gimnàs a l'hotel o no?
Vos, Antoni
diu que sí.
En Cardell diu que sí, perquè tu no vols perdre ni un mil·límetre d'aquests braços per anar de viatge, òbviament.
Bé, però és així? No, sí, veus.
Però no passes tot l'odi dins el gimnàs.
No, però una horeta.
Però, per exemple, ell deu dir, companys, jo me vot l'excursió en el Coloseu perquè els monuments són jo. Per tant, vosaltres nau i ja mos veiem en el fòrum romà.
Clar.
Però el Coloseu me l'he de votar perquè jo vull seguir sent un monument admirat pels carrers de Roma.
I exacte. Vos esperaré fet una estàtua.
Seria més maco el concepte. Bé, també, tot depèn, com diu una Margarida, de si ja tens aquesta inèrcia de que l'esport forma part de la teva rutina.
I que de cada vegada hi ha més gent que la té. Per tant, més gent que demana això.
Sí, sí.
I més turisme esportiu hi haurà i més preparats hauran d'estar. De fet, ara, molt de bars i restaurants, per exemple, l'Esplà de Mallorca, que jo conec, tenen aparcament de bicicletes.
Sí, sí. Ves que crec que no hi deu haver poble a Mallorca que no tingui un aparcament de bicicletes.
Sí, però
com
també, quina tristor anar-te'n de viatge i que en el berenar de l'hotel, que un dels petits plaers que se pot permetre a la classe mitjana
sí,
és dos dies de berenar d'hotel te n'hagis d'anar a menjar un porridge, perquè has d'agafar la bici.
Supos que racional, no?
Supos que pot triar, sí.
Sí, sí, però...
Jo també n'he menjat un pic mai,
De porridge.
Jo crec que no, ni l'he tastat. Jo crec que ni l'he tastat.
Bé, és com una segonada.
Sí, és com a segó, banyat, fa una mica de... I quan més tardes en menjar-te'l, més pasta ha fet, això, i més oi fa.
Hotelers de Balears, el de posar porridge per anar...
No, ja n'hi ha, eh?
Sí. Ja, veus, això sí que ho saps.
Sí, jo no, perquè ara, jo que cada setmana, per circumstàncies X, he fet un berenar d'hotel, es diu menjar de matí, i ja tenen un racó...
Ja hi havia porridge? Ja,
més que porridge, tenen un racó healthy. És a dir, ja tenen un racó on trobes obercot sec, ametlles, anous, trobes cibada, trobes diferents cereals, llet desnatada, ja trobes llet de soja. És a dir, aquest univers ja el contemplen. També hi ha, evidentment, que si me'l llevassin seria tristíssim, el racó des bacon on fan les truites. Però, clar, no, que la gent tri, però aquest racó healthy, de cada vegada, només que l'hotel sigui mínimament bo, ja hi ha aquesta opció, supos que és per gent que no se pot botar la dieta ni un cap de setmana.
Va, deixa'm aquí, ja ho hem explicat, i aquest article del País és ben interessant i dona dades de Mallorca.
I moltes, o sigui, xerraven molt de Mallorca, xerraven d'altres bandes, però també de Mallorca, sobretot.
I canviem ara, i darrer tema de la taula de redacció, hem de parlar dels Premis Goya, perquè hi ha hagut polèmica per la presència d'influencers a la gala.
Sí, fa dies que hi ha una bona polèmica a les xarxes socials per la presència d'influencers a les gales de cinema, com per exemple la dels Premis Goya o també la del Festival de Màlaga. Ja fa diverses edicions que hi ha gent que se queixa d'aquesta presència de creadors de contingut a l'esdeveniment més important del cinema de l'estat espanyol, però enguany tot ha anat a més. S'ha generat molt de debat al voltant d'aquest tema, sobretot pel vídeo que un creador de contingut, Marc Viernes, va publicar dies després dels Goya, si voleu n'escoltam un fragment.
¿Influencers en los Goya sí o no?
No, claro que no.
¿Qué pintan determinados influencers en la gala, en la fiesta del cine español? Nada, ya te lo digo yo, Ramón, nada. Me hace gracia porque una de las como justificaciones que se dan es, no, para dar visibilidad al cine español. Ojo, hay determinados influencers que se dedican todo el año a hacer contenido de cine. ¿Y sabes qué visibilidad es la que dan? Invitar a todos sus seguidores a que vayan al cine, a consumir cine español. Entonces entiendo que determinados influencers acudan, porque se dedican todo el año a hacer contenido de cine. Pero es que luego he visto a cada influencer que digo, pero bueno, pero esta chica que por recomendar no ha recomendado ni jugar a un Rummikub.
Resumint, aquest Instagramer de que no entenia la presència de segons quins influencers en aquesta gala. Entenc que sí, deixa ben clar que està d'acord que creadors de continguts relacionats amb cinema hi vagin, perquè això és el més normal del món, no? Si fas contingut relacionat amb cinema, que te convidin a una gala de cinema, superbé, però n'hi ha d'altres que mai en tot l'any fan un contingut que tingui a veure en cinema i són convidats.
De fet, hi ha molts d'exemples d'aquests que varen anar a la gala de Goya i van anar, sobretot, per lluir un vestit, que no sé si l'havien pagat, els havien deixat, no ho sé, unes joies, unes sabates, perquè darrere tot això, i és evident, hi ha un tema comercial.
I sobretot que aquests influencers que hi havia a la gala no tenien res a veure en cinema. Eren tots influencers de moda,
sí,
de bellesa... que tenen molt de seguidors, però que de cinema...
Ara, està molt bé, perquè vaig sentir que deien que no estaven, alguns sí, però no tots aquests influenciadors eren a la sala principal, allà on se feien Goya, sinó que els havien posat una saleta band amb una televisió que ja me diràs, perquè estiguessin allà sense menjar ni beure mirant els premis.
Han estat
jo hauria
quedat a
casa.
Van queixar molt aquests influenciadors, perquè van dir, jo, que som una persona que me paguen per anar a llocs, per què me teniu aquí dins una sala morta d'oll? Mm. I de sí.
I d'on no hi vagis? No, sí, s'ha quedat d'estar a una sala
no,
mirant la televisió.
Jo crec que tampoc no ho sabíem fins que hi van
no
anar.
No ho sé.
De tota polèmica. De totes maneres, convendria que si vas a una gala de cinema, com a mínim, sàpiga aquestes pel·lícules nominades.
Sí, que
no em porta a veure les vistes.
Home,
jo crec que diu molt poc segreix de la professionalitat del món influencer hispànic, que se pensen que anar a una desfilada de moda és el mateix que anar a una gala d'esgolla com si t'ho conviden en el planeta. Mm-hmm. Com a mínim, hauries de saber d'acabar l'acte en el que tu t'apuntes, perquè se suposa que com a influenciador a una red carpet, una estora vermella, no te demanaran quina crema t'has posada per lluir també aquell cap vespre, te demanaran per cinema, i que una de les influencers a qui varen demanar digués que la darrera pel·lícula que havia vist era Ocho Apellidos Vascos, que fa no sé quants anys que s'ha estrenat la pel·lícula, no ho sé.
Crec que de fet diu l'última de Ocho Apellidos.
Ningú t'ha
dit aquella de Ocho Apellidos Marroquís,
perquè també ja fa dos anys. Ningú t'està dient que vagis i te preparis una tesi sobre el cinema de l'Isabel Coixet, perquè potser canta una mica que t'ho ha explicat ChatGPT, però unes mínimes nocions d'allà on vas, que jo crec que això també és allò que se va criticar. Tu pots anar a uns premis de cinema, faltaria més, a mi poden convidar a uns premis de l'esport, anar-hi, i un moment determinat tu vas allà, te fas quatre fotos i te fa il·lusió, i llavors te'n tornes i no tens per què ser
una pregunta
esportista de
l'Inca.
Però si te demanen per quin és el teu esport preferit, no diràs la darrera vegada que vaig fer esport va ser a l'edat de bronze, perquè vaig aixecar una... Exactament.
Bé, en aquest vídeo
avui que en parlàvem.
Sí.
Ja està.
En aquest vídeo, però, hi han reaccionat diversos actors i actrius. Una de les primeres que crida l'atenció el que diu és Yolanda Ramos, que va dir: no tens res en contra de les influencers, però jo era a casa amb el pijama posat, excepte quan jo vaig estar nominada i l'any següent ni abans ni després m'havien convidat en aquesta gala.
Normal,
ets actors i
ses
actrius.
Clar,
nosaltres
també mos agradaria ser-hi, perquè ets la festa del cinema.
Ets la festa del cinema i hi ha abans influencers que actors i actrius. Crides atenció, això.
Mm-hmm. Bé, ja està. Alguna cosa més que hem d'afegir?
Sí, bé, una altra que ha reaccionat en Andrea Duro, que ha assegurat que els influencers no fan cap favor en el cinema, en tot això que comentàvem ara, i qui en surt a favorit d'això tampoc és el cinema. La gala d'esgoia té 40 any d'història, i és injust que diguin que siguin els influencers qui li fan un favor en aquesta gala, quan realment són les pel·lícules que s'hi presenten.
Sí, però també és aquella cosa de si va un influencer, Pantura arriba un públic que tal vegada no hi hauria arribat al cinema espanyol, perquè aquesta persona qui segueix s'ha fet una fotografia passant per l'estora vermella dels premis. No ho sé. Polèmica generada.
Sempre n'hi ha.
Sí, sempre passen coses.
Que també ha passat en les influenciadores i influències que ara ets veia parlant al futbol sense bastant mai fans de cap equip en concret. Perquè l'altre dia també se va armar una polèmica d'aquest estil a un programa de tirada nacional on criticaven, crec que eren a Lola Lolita, si no vaig errat, per haver anat al Madrid a veure un partit, en què
ja,
feia ella...
Ja ho trapo una altra cosa.
Que feia ella ocupant un lloc de llotja que podria ser per un jut, per un seguidor, ella allà fent-se fotos sense saber ben bé que era un gol o que podia ser un córner.
No sai. Però havia pagat l'entrada, aquesta persona. No,
crec que aquesta gent paga poc.
Aquesta gent la convida, però tampoc ho trapo.
Ja he anat al futbol, i fora saber que és un fora de joc.
No, i jo també he anat i no estan criticant això.
I m'he perdut
lo que se critica.
De fet, m'he perdut
és que fa un programa influenciador. No li agrada el futbol.
Ja he fet un màster. Lo que se critica és que és molt influenciador. Lo que fa és que de cada vegada tenen aquest punt gasós que ocupen tot l'espai lliure que queda i que a lo millor hi hauria terrenys que si vas a fer d'influenciador, com a mínim hauries de saber qui jugués partit. És com si tu vas a un partit del Madrid i dius com a qui juga? Ai, no sé.
Sí, però juguen en Mbappé.
Com a Palatinaikos.
Sí, no, jo estic d'acord, però tampoc em compraria amb una gala de cinema perquè un camp de futbol hi caben milers i milers de persones i
desenes de milers. A la gala d'enguany a Barcelona t'ho puc assegurar qui hi havia, en Betis a mare.
Sí, però no hi cap la mateixa gent que no es ben anar a Pompeu, per exemple.
Òbviament no. Junkers.
Però això, però que...
I que hi havia gent. I que també hi van anar, potser, 30 o 40 influencers. Tampoc és que duguessin un exèrcit de 50.000 persones.
Clarament.
Però que tot i així, si vas, informa't.
Què he dit? Ja ho deien, que era un tema polèmic i així ho és, però també divertit. Faim ara un tèntol i t'arren tot d'una.
El teu moment de tèntol.
El meu moment tèntol del dia és de ben les 5:30, quan ja he anat a cercar el meu fill d'escola i si qualcú té escolars ja els hi he deixat, i puc seure 10 minuts en el sofà i simplement no fer res i descansar. Això és el meu moment tèntol del dia.
Altres ràdios, diversitat.
Arriba el cicle Dies de Dansa 2026 al Teatre Principal d'Inca. Els dies 27 i 28 de març, dansa en viu, videodansa i processos de creació amb propostes com La Visita, Les Sesons de la Dans, Avoid Setting 0.2 i Rally Grappa. Dues jornades per descobrir nous llenguatges del moviment i compartir-los amb els artistes. Entrades ja a la venda.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàrem 16 tortugues.
I que fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga?
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Però jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit que faci una tortuga amb la casa.
Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio.
Demanau-me les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
Brumels i bessons
a mon pare.
Envieu-me les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
646-93-45-01.
La vull dedicar a mon mare.
En el Coni.
En el meu pare.
La meva padrina. Dadicul desbonni.
No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
Ràdio Tradicional, sí senyor.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
A qui dediques aquesta cançó?
A tu, Xavi, a tu.
Ai.
Això, que t'estim molt.
El Servei Lingüístic de la Universitat de les Illes Balears us ofereix el terme del dia. Maneres d'omplir, farcir, reblir, embotir i rellenar, que no és correcte en català. L'acció d'omplir, en castellà rellenar, requereix un terme o un altre segons el context. En el món de la gastronomia, quan volem omplir aliments, parlarem de farcir i farciment. Farcir ous, albergínies farcides, pollastre farcit o farciment de pebres, per exemple. En l'àmbit de la construcció, a l'hora d'omplir un clot per aplanar un terreny o d'omplir un buit d'una paret, el verb és reblir, i el material que s'hi posa és reble o reblum. Finalment, en tapisseria, els matalassos s'embuteixen d'escuma, de borra o de llana. Per tant, el verb adequat és embotir. I terme explicat, terme acabat.
Tèntol. La pausa que necessites a IB3 Ràdio.
Explicar que dijous arriba L'Enemic al Teatre Principal de Palma, l'adaptació del mallorquí José Marté del clàssic L'Enemic del Poble d'Ibsen.
Saigo d'esbalneari es plena de bacteris.
Un home que és capaç d'actuar així, en contra de tot allò que s'ha construït pel bé de la seva gent, és i serà sempre un enemic del poble.
El dramaturg i director mallorquí José Martret reviu el drama polític d'Henrik Ibsen en l'adaptació que ha fet d'aquest clàssic noruec. És la història del doctor Thomas Stockmann, interpretat aquí per Toni Gomila, que és el director mèdic d'un famós balneari en una ciutat petita i que és la font de riquesa de la població. Els seus habitants en depenen per mantenir el seu estat de benestar creixent en el qual viuen des que es va obrir. El doctor descobreix que les aigües estan contaminades i no dubta de la seva obligació de fer-ho públic per emprendre mesures que solucionin el problema. Aleshores, es desencadena una lluita ferotge. L'assetgen des del poder polític o les organitzacions comercials, el mitjà de comunicació i la majoria d'habitants de la vila. Ell intentarà sobreposar-se a tota la maquinària de poder i ho aconseguirà o no. Per saber-ho, haureu d'anar al Teatre Principal des de dijous fins a dissabte, Margarida.
Molt bé, i nosaltres en volem parlar amb una de les actrius que protagonitzen aquesta obra, aquesta producció del Teatre Principal de Palma, en el paper de Batlessa, és na Caterina Alorta. Caterina, com estàs?
Molt bé, molt contenta de conversar amb vosaltres.
Nosaltres també. I a més que és una producció d'aquestes llargues, d'aquesta que fa dies que preparau i que té molts actors, moltes actrius, i supos que també és un goig fer feina amb tantes persones, no, Caterina?
Amb tantes persones i amb tant de talent. Jo sí. Estic tan agraïda de l'equip que som, és fantàstic. I lo de molt de temps, per nosaltres no és,
vaja,
molt de temps, de fet. Vull dir, ens agradaria poder... Perquè, clar, els assajos és un... Diguéssim que els músics a la partitura ho tenen com a més pautat, però en el teatre no te ve tan pautat de què s'ha de fer i com s'ha de fer. I per això necessitem un procés d'assajos. Però ha estat molt bé, ha estat un procés molt, molt ric, molt engrescador, i hem passat molt de gust. La peça és meravellosa,
sí?
La peça és extraordinària.
Uh-huh. Ja de res, assajos, no? Perquè ara avui, demà he passat...
Sí. Ja fa 10 dies que som en el teatre, i aquí en el teatre és quan s'ajunten totes les capes, perquè som els actors, hem estat assajant durant un mes i mig, i després, clar, hi ha l'espai sonor, hi ha l'espai escènic, hi ha l'il·luminació, hi ha el vestuari, la caracterització, i aquí en els dies que som en el teatre és quan tot s'ensambla, no? Tot se posa en comú i s'engranatge se posa en marxa.
Uh-huh.
I comença una nova etapa, vull dir, perquè el teatre no acaba, perquè, clar, després falta la peça primordial, que és el públic, i el públic també condiciona i genera moviments i genera... Continua el procés d'elaboració de la peça.
I tant. Un públic que arribarà dijous, que estrenau,
uh-huh.
Divendres, sí. Coincidint amb el Dia Mundial del Teatre, i dissabte. De moment, tres funcions teniu previstes.
Sí, poquet. D'altres faria un mes i mig, però bé, tenim tres dies.
Clar, i Caterina...
Tres dies, i la veritat és que venda d'entrades està superbé. Meravellós.
Clar.
Digues.
No, normal que ens es digues que ha d'obra amb aquest cartell que estiguin a punt d'exaurir-se. Clar, Una nit del poble és un clàssic que ja han pogut veure representat en diverses ocasions.
Sí.
No sé què ha portat de diferent o com el fa reviure José Martret. Ho dic perquè ens ha quedat l'atenció, sobretot el canvi de noms, que en Thomas Stockmann aquí és en Tomàs Estelric, o que, per exemple, tu també en Carme Estelric, la bellesa d'aquest poble, que té aquest balneari, que malauradament té ses aigües contaminades.
La peça aquesta d'Ibsen a mi me fascina la vigència que té d'allò que explica, i en això és el que ha atrapat també en Martret, i aquests noms venen perquè parla de nosaltres, parla dels mallorquins. És un senyor noruec que la va escriure fa 140 anys, però xerra de nosaltres ara, i això és meravellós. Hi ha una cosa que sí que Ibsen era molt, diguem-ne, víctima de la seva època, i és la presència de ses dones. I en això Martret sí que li ha fet una volta, perquè, per exemple, el meu personatge, l'original, és un homo, és un personatge masculí. I després també hi ha la presència de sa dona i sa filla des metge, que s'obre original són personatges com a residuals, sense gaire pes. I ell els hi ha volgut donar el pes que tenen, que signifiquen com a la figura aquesta de sa dona que acompanya i que sosté, i que aquella frase tan tremenda de que darrere un gran home hi ha una gran dona. Bueno, això és, d'alguna manera, és cert, perquè la figura s'havia dibuixat d'aquest home solitari i no està tan tot sol. I això és una cosa que a la proposta d'en Martret està com a subratllat i està com més elaborat.
I Caterina, sí, que teniu José Martret i tu amb Ibsen, perquè jo ara, tirant de memòria, el 2015 fèreu aquella Hedda Gabler meravellosa, on per cert també hi havia en Pedro Mas, no sé si sí. Ibsen, Lorda i Martret ja són com una santíssima trinitat que sempre que se representa a Can Nostre heu de formar part.
No ho sé, jo crec que és casualitat, però benvingudes a casualitat i per moltes més casualitats com aquesta. Jo encantada, l'autor m'encanta, passo un gust de fer feina amb en Martret i amb en Pedro també. Nalluqui també hi era, Nalluqui Herrero també
tens
hi era
tota
a fer l'ajudantia de direcció i en aquest cas d'ajudantia de direcció hem tingut en Agnès Llobet i tant Nalluqui com Agnès va en cada moment... Han fet un treball de preparació per s'assaig, de preparació de personatges, que ha estat un luxe, uh-huh. Absolut.
Clar, Caterina, parlaves de la vigència d'un text com aquest d'Un enemic del poble d'Ibsen, que també és una d'aquestes obres que ja parlava d'això que són les fake news, sense tan sols saber el que eren les fake news, no? Parlava també del poder que tenien els mitjans de comunicació. Aquí, en aquest cas, serà en Xavi Frau, qui farà de director del diari local, que és qui s'encarrega de tapar una mica que les aigües d'aquest balneari no estan contaminades, perquè, si no, se desmunta el que seria tot el negoci d'aquest poble on passa.
Sí, és com els interessos generen noves narratives. Ara parlant de noves narratives, parlant de fake news, però és d'això de lo que xerren Ibsen, de com segons lo que mos mou, i explicarem els fets d'una manera o d'una altra, o no els explicarem, o taparem, o amagarem, que això tampoc no s'ho ha inventat Ibsen, vull dir, i constantment en tenim de casos on se tapa informació perquè hi ha uns interessos econòmics, salut, passen per damunt del benestar de les persones, a vegades.
Ara t'hem agafat al mig d'un assaig, Caterina, i veiem que passen coses al teatre principal mentre xerrem amb tu.
La veritat és que m'he amagat un camerino, però igualment ara és moment de moviment, perquè ara ens trobarem per fer l'escalfament i arrencar, i hi ha un pot de moviment.
Clar que sí. I també una posada en escena arriscada, no sé com ho diria, perquè clar, no l'he vist, però he vist qualque fotografia. Tu com la defineixes?
És molt impactant. De fet, nosaltres, quan vam arribar al teatre, vam quedar, tot i que ens havien mostrat maqueta i ens havien explicat i tot, quan vam arribar aquí va ser uau, és impactant, és molt potent, té molta força. L'escenografia l'ha feta és d'en Alessio, i després també hi ha l'espai sonor, que és en Jaume Manresa, i després tenim de... Ara no me sortirà el nom, quin desastre.
El
de
tenim apuntat,
llums,
Pedro Yagüe,
que també està fent una meravella, perquè és molt difícil el que ha de fer en Pedro Yagüe, perquè l'escenografia és com una capsa, i clar, com s'il·lumina això, és complicat. I està sent molt... molt... jo crec que té una cosa senzilla, però molt potent, amb molta força. I després també hi ha una proposta de escenificació per part d'en José, també molt, molt interessant. No és del tot naturalista, hi ha una part d'estètica i de composició espaial que crec que li dona molta de força.
I de nou, perdeu, L'enemic, basada en aquest enemic del poble d'Enric Ibsen, d'en José Martret, que l'ha adaptada, n'ha fet la dramatúrgia, i amb un repartiment de luxe. Tenim en Toni Gomila, en Caterina Lorda, en Lluqui Herrero, en Miquel Gelabert, en Xavier Frau, en Pedro Man, en Rebeca del Fresno, en Albert Triay, en Joan Llobera i en Calonso. Magnífics tots, així que dijous, divendres i dissabte. Ah, que sí, sí. El teatre principal.
Sí. És veritat, ha estat un equip, a més tothom s'hi ha posat, tothom s'hi ha entregat molt en el procés. Ha estat molt guapo de veure i de viure. Uh-huh.
Sí, sí. Queden poques entrades, ara ho he mirat, les platees estan plenes cada dia, però encara queda qualque buit, així que si vos interessa, heu de córrer. Gràcies, Caterina Lorda.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé aquesta estrena i aquesta enemic. Una ferrada i fins aviat.
Fins aviat, moltes gràcies.
Gràcies. Ara hem de fer una pausa molt petita i ben tomeu canyelles, que ja el tenim per aquí.
Lletres Ràdio és humor.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és al revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
Emblemàtics, el programa d'IV3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la. Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la du ses 4 paraules polisèmiques de la setmana. A veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IV3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Brostejar la I, amb Tomeu Canyelles.
Ja ho han dit, en brostejant la història. Tenim en Tomeu Canyelles. Tomeu, com estàs, estimat?
Molt bé, content de ser aquí.
Ben tornat, nosaltres també, que ens agrada que vengui en Tomeu per recercar en la història. I avui, ho han dit en portada, és el Dia Mundial de la Tuberculosi.
Sí, és així.
Per tant, també és important fer esment en aquest dia, perquè l'Organització Mundial de la Salut calcula que la tuberculosi mata entre 1,3 i 1,8 milions de persones cada any, dades sí. que resulten alarmants, òbviament. I Tomeu, què és exactament aquesta malaltia i per què té aquest nom de tuberculosi?
Men, per entrar en matèria, podríem dir que la tuberculosi és una malaltia infecciosa que associam només amb els pulmons, però també cal rompre un primer estereotip i dir que també es pot estendre a altres òrgans, com els ronyons, el cervell o fins i tot els ossos. I per què? Idò, perquè parlem d'un bacteri anomenat Mycobacterium tuberculosi, i que es transmet per diària, en les gotes microscòpiques que una persona malalta expulsa en tossir, parlar o esternudar.
És a dir, que això... és contagiós.
Sí, altament contagiós, i de fet això segurament vos recordarà quan fa 6 anys el món va quedar paralitzat per molt de la Covid-19, no? És a dir, parlem d'una malaltia que provoca tossina persistent, febre, pèrdua de pes i una debilitat general que, si no és adequadament tractada, pot tenir conseqüències fatals. En relació al seu nom, que té aquest lligam més que evident amb el mot tubèrcul, hem de dir que ve de les protuberàncies que provoquen el teixit pulmonar. De fet, a mitjans del segle XIX, anys abans de la seva descoberta oficial d'aquest bacil per part del doctor Robert Koch, diferents metges parlaven de petits boins en forma de tubèrcul en els pacients, no? I d'aquí, per tant, aquest nom curiós i al mateix temps també com molt terrorífic, no? Perquè sentim aquest nom i mos espanta.
Totalment, sí.
Clar,
gràcies.
Hi ha malalties Tomeu, de tipus pulmonar, com per exemple la silicosi, que són conegudes pràcticament des de la prehistòria, però des de quan els humans convivim amb la tuberculosi?
Idò, ben correcte, Xisco, perquè els humans ja havien identificat altres malalties pulmonars abans de la descoberta oficial de la tuberculosi, però és cert que també es tracta d'una de les més antigues, no? Algunes descobertes a l'antic Egipte, com per exemple els cossos en estat de momificació, han permès saber que, com a mínim, fa 4.000-5.000 anys que convivim amb ella. Però és més que probable que els seus orígens remuntin pràcticament a l'època del paleolític. És per això que alguns especialistes mèdics han qualificat o l'han qualificada com una de les primeres infeccions cròniques conegudes a l'espècie humana. La tisi, l'home amb el que també ha estat coneguda al llarg d'aquests anys, queda documentada l'antiguitat de les grans civilitzacions, no? De l'antiguitat, com per exemple la Índia, o la Grècia clàssica, no? De fet, autors com el metge Hipòcrates ens donen una informació bastant valuosa damunt d'ella, no? Tot així hem de dir que durant segles va ser interpretada com una afecció misteriosa relacionada principalment amb la pobresa i el desgast físic provocat per certes feines, no? Va ser durant l'era de la industrialització quan molt de metges coincidiren a l'hora d'assenyalar que la tuberculosi se donava en entorns de gran densitat de població. Especialistes com l'alemany Lucas Schönlein, que l'any 1839 va ser com el primer gran observador que era un patró, no? I de fet ell va ser el que va proposar aquest nom de tuberculosi per referir-se a aquesta patologia debilitant i absolutament persistent.
Vaja. Durant una sèrie d'anys van deixar de xerrar de tuberculosi, però sembla que aquests darrers anys aquesta malaltia ha tornat a experimentar un creixement, Tomeu. Per què és degut això?
Bé, és cert que l'incidència a Europa en comparació a segles com els de 9 o els 20 ha baixat molt, no? Però en cap cas podríem dir que és una malaltia seria erradicada, perquè tal com demostren els informes de l'Organització Mundial de la Salut, és una de les malalties infeccioses i més temudes del món, no? Clar, vivim en un context en què associàvem la tisi o la tuberculosi a l'època, doncs això, dels nostres predins i repredins. Però hem de dir que cada any l'Estat registra milers de casos que afecten principalment a població en situació de vulnerabilitat, no? De fet, hi ha estudis que determinen que la tuberculosi ha experimentat un repunt principalment per dos factors, no? El primer d'ells seria la intensificació de les comunicacions aeroportuàries i, en segon lloc, relacionat amb les mobilitats de grans grups poblacionals, i serien certs moviments migratoris des de zones on se dona una alta incidència a causa de les condicions socials precàries, no? Com podria ser la malnutrició, entre altres factors, no? Són, per tant, alguns factors que han facilitat la transmissió d'aquest bacil, no? Aquest creixement que dius també pot tenir una altra explicació, i és el mal ús de certs fàrmacs, no? O certes negligències en la regularitat dels tractaments que provoca bueno, els efectes de la tuberculosi, no? Això fa que aquest bacil cada vegada se faci com més fort, no? Sigui més resistent a certs fàrmacs, no? I això, en definitiva, incrementa el respecte que provoca o que hauria de provocar aquesta malaltia.
I la tuberculosi, també com dèiem, ha afectat a milers de milions de persones. D'entre elles, quines són les víctimes més reconegudes o mediàtiques que ens han deixat per mort d'aquesta malaltia, que són antiga, però és cert que hi va haver moltes celebrities,
sí,
d'una certa època que ens varen deixar per mort de la tuberculosi, que també tenia un punt com a romàntic, que són aquelles novel·les.
Sí, correcte. És que, de fet, se calcula que només en els darrers 12 segles la tuberculosi hauria causat més o mancos la mort d'uns 2.000 milions de persones. I com bé dius, entre ells, pues, aquestes celebrities o persones destacades en diferents camps, no? En aquest sentit, Xisco, jo sí que diria que ha estat una malaltia que ha marcat profundament la història i la cultura, perquè va acabar en la vida de nombrosos escriptors i poetes, no? Aquí la llista, la veritat, és que és inacabable. Un si comença a cercar per internet, troba una llista de poetes i escriptors que han
sucumbit. I també balears i mallorquins,
sí,
moltíssims.
Sí, vull dir, és que parlarem, per exemple, de romàntic anglès, John Keats, les germanes novel·listes Charlotte i Emily Bronte, el poeta rus Anton Chekhov, Henry David Thoreau, fins i tot mirant en el nostre redol, com dèiem, podríem comprovar que un dels nostres poetes més insignes, que va ser en Bartomeu Roger Porcel, moria a causa de la tisi només 24 anys, no? En el cap també ens podria venir el nom de cèlebre Joan Salvat Papaseit, perdó, sí, o el mestre del simbolisme, Màrius Torres, no?, que també moriren al voltant de la trentena, o sigui, varen morir molt joves, no? Aquí també alguns articles parlen de la tuberculosi i cita textualment com la malaltia, una malaltia pròpia de poetes, no? Que ve també en relació amb el que comentava en Xisco,
sí,
no?
Sí.
Però bé, no oblidem també altres noms destacats, no?, com podrien ser el descompositor polonès Frédéric Chopin, els pintors Paul Gauguin o Eduard Munch, intel·lectuals com Antonio Gramsci o George Orwell, no? De fet, una actriu tan legendària com va ser Vivian Leigh, protagonista d'allò que s'endugué es vent, va patir de tuberculosi crònica i bé, no va morir d'això, però sí que li va afectar, la va afeblir
durant
moltíssim.
Durant tota la seva vida, sí, com en Blai Bonet, que també va viure tota la vida afectat per la tuberculosi. Ara en parlarem, perquè abans d'acabar aquesta secció crec que no seria mala idea comentar, Tomeu, que la tuberculosi és una protagonista accidental,
sí,
a la novel·la de l'escriptor que enguany commemorem el centenari, que és Blai Bonet, que ara ho dèiem.
És així. De fet, costa de lligar Caubet, la nostra muntanya màgica, si fem una clucada d'ull sobre en Tomàs Mann, d'una novel·la que ha esdevingut un clàssic per dret propi de les lletres catalanes, com és el mar de Blai Bonet, no? De fet, el seu autor va experimentar en la seva pròpia pell els efectes de la tuberculosi i des de 1940 47, hagué de passar temporades així mateix llargues a Caubet, no? De fet, les seves estades el varen marcar molt, i tot i que no és una obra autobiogràfica, o això és el que ell deia, sí que va ser un espai decisiu per la construcció d'una novel·la i els seus personatges, no? A més, lluny d'imaginar-nos aquest espai com un sanatori fosc i ombrívol, l'autor, en alguna entrevista, en algun text, sempre ho va reivindicar com que aquell, en aquell moment ell s'ho va passar molt bé, no? I, de fet, cit que això, no?, que un espai, un reconegut sanatori tuberculosos, pues, hi pogués haver aquestes clarianes, aquests moments de llum, ostres, pues, també crec que val la pena destacar-ho. I insistes que és una gran oportunitat per rescatar dins enguany aquesta novel·la, que jo crec que és una de les grans joies de la literatura illenca.
Com és el mar.
Sí.
Que llevant Agustí Villarón, que va donar cinema.
Sí, sí, increïble, increïble.
I que l'altre dia, perquè vàrem anar divendres, Tomeu, a fer programes a Casa Blai Bonet, celebrant el Dia Mundial de la Poesia, i cercava informació sobre Caubet, sobre el tema de tuberculosi, que sembla que també Caubet va construir-se gràcies a l'aportació econòmica d'en Joan Marc, i que una altra curiositat que m'ha creat molt l'atenció és que l'empresari mallorquí José Tous, que llavors va ser l'home de la Sara Montiel, i tenia molta vinculació en Caubet perquè tenia molt de treballadors que també tenien malalties i els duen a sanar a Caubet. Cosa que va fer que na Marisol, per exemple, entre moltes d'altres, actués a Caubet per entretenir en els tuberculosos.
Això no ho sabia.
Sí, no, no, és una...
quina història, quina grandíssima història.
Sí. I n'hi havia més, ara no recordo els artistes, però grans artistes d'aquella època varen actuar a Caubet per entretenir en els tuberculosos i tot això per mort d'aquest empresari mallorquí, en José Tous.
Bueno, és que té una biografia que està molt impressionant. Vull dir que també si començàssim a gratar més enllà d'aquest vincle amb Sara Montiel, si ha de fer començàssim a gratar en la seva faceta com a periodista, uau, hi ha molts de què parlar, clar que sí.
I de mirar on ens ha dit la...
Sí, sí, ha estat un viatge increïble, no? Començar parlant de tuberculosi, parlar llavors de Blai Bonet, de Marisol... Bueno...
Quin viatge!
Això és el que té aquesta secció, que et
de Moulin Rouge, que jo crec que va ser la primera pel·lícula que vaig veure que l'evidència de que la tuberculosi també era present a les estrelles.
Exacte.
Present i letal.
Sí, i tant. També moltes gràcies.
A vosaltres.
Fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
Ara arriben els serveis informatius al punt de les 5 del capvespre i nosaltres després tornem tot una.